Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És dijous, és 30 de gener, ja a la recta final del primer mes de l'any, i tot plegat, doncs, avui en un supermatí que destacarem diverses notícies, entre elles, doncs, us explicarem que la policia local de Sant Feliu de Guíxols ha decidit plantar-se i reduir la seva jornada a 35 hores. També us explicarem un estudi fet a les Illes Medes que evidencia l'eficàcia d'una nova tècnica per restaurar boscos de gorgònies. També parlarem d'un projecte de l'Ajuntament de Pals que ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig al macroparc eòlic marí Mediterráneo 1. I també us explicarem, us portarem un reportatge de la Carla Saló que ens explicarà quin és l'impacte que tenen els dispositius mòbils i les xarxes socials. Tot plegat en aquest supermatí, soc en Ferran Castelló, l'encarregat d'acompanyar-vos en aquests pròxims minuts, juntament també amb la Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Anna Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tot plegat, doncs, en aquest matí, en què el sol ha sortit ara, a les 8 i un minut, i tenim unes temperatures que ronden els 10 graus a Palafrugell, a Palamós n'hi ha 10,3, també 10 graus, en aquest cas, a l'Estartit, 9,4, a Torroella de Montgrí, i pel que fa a Begú són 11 graus. Per tant, unes temperatures que no es mouen gaire a la comarca, per tant, al voltant d'aquests 10 i 11 graus. Després, us ampliarem les xifres, les dades meteorològiques, quina serà la previsió que també que tindrem en aquest dia d'avui. Però abans, és moment de repassar tots els titulars. La policia local de Sant Feliu de Guíxols ha decidit plantar-se i redueix la seva jornada a 35 hores i no fer-ne cap d'extraordinària. Maria Alzina.
En un comunicat, el sindicat assegura que la situació dins el cos és insostenible i critica que la plantilla es troba del tot desemparada. Subratllen que els agents porten més de 7 anys reclamant un sou digne i just, que la plantilla és insuficient i que la seu de la policia és totalment obsoleta, sense prou espai, amb goteres i la climatització en mal estat. L'Ajuntament, per la seva banda, sosté que continuarà negociant amb els representants tant sindicals, que treballa per solucionar els greuges i tirar endavant també la nova comissaria a l'antiga Aglotap.
Un estudi fet a les Illes Medes evidencia l'eficàcia d'una nova tècnica per restaurar boscos de gorgònies, Oriol.
La metodologia, que consisteix en podar branques mortes, ha duplicat la supervivència d'aquests coralls i ha accelerat el seu creixement. La gorgònia és un tipus de corall tou clau per a la biodiversitat marina. La investigació, desenvolupada entre el 2019 i el 2022, ha aplicat la poda de branques mortes amb més de 1.000 colònies de gorgònia vermella, obtenint resultats molt positius.
Gràcies, Oriol Bernà, i l'Ajuntament de Pals ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig al macroparc eòlic Mediterráneo 1.
La moció denuncia que la instal·lació afectaria el medi marí, alterant les rutes de cetacis i aus, i tindria un fort impacte sobre la pesca tradicional. També considera que el projecte perjudicaria el sector turístic perquè modificaria el paisatge de la Costa Brava.
El Centre Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell està duent a terme una transformació destacada dels seus exteriors amb la creació d'un espai verd i multifuncional. L'objectiu és iniciar un projecte, de fet, que ja va començar la tardor de l'any passat, per tal de crear un parc sostenible que integri espais d'esbarjo, vegetació local i també infraestructures accessibles. Després us ampliarem aquesta qüestió, com també el reportatge que ens porta la Carla Saló Pujol, en aquest cas, per explicar-nos quin és l'impacte que té tenen tant els dispositius mòbils com les xarxes socials. Una arma de doble fil que moltes vegades tenen un impacte positiu en la societat, però també tenen una cara molt fosca.
No podem oblidar que vivim un moment en què les empreses tecnològiques dominen el món. Així ho assegurava la periodista Chantal Llavina posant exemples com Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, que gestiona les apps WhatsApp, Instagram i Facebook, o Elon Musk, propietari de X, la xarxa social que abans es coneixia com a Twitter.
I el president de la denominació d'origen protegida de d'Empordà, Simon Casanovas, reconeix que cal modernitzar els regadius per assegurar el futur de l'oli a la nostra comarca. Maria.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermedi, on també ha detallat les diverses exigències que fan des del sector de l'oli a Catalunya. Entre les propostes destaca la necessitat de modificar la legislació perquè es pugui etiquetar l'oli com a producte saludable, seguint el model d'altres aliments reconeguts per les seves propietats nutricionals.
I la presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert, admet que la llei del Conservatori del Litoral ha avançat, però ho ha fet de manera molt lenta.
Ho ha avançat en una entrevista al Supermatí, on també ha recordat que de moment l'avantprojecte de llei que hauria de regular el Conservatori no contempla els recursos necessaris per fer-lo efectiu, un fet que preocupa l'entitat.
Palamós obre l'oferta formativa laboral gratuïta que es farà aquest 2025. Anna Salvador.
El programa inclou una oferta de cursos gratuïts adreçats a persones a l'atur o que busquen millores professionals. La primera formació començarà el 10 de febrer i les inscripcions, que ja estan obertes, es poden fer fins al dia 7.
I ja es pot votar el bisbalenc o bisbalenc cada l'any d'aquest, bé, del fet del 2024, entre un total de 7 candidatures. Carla.
Es pot votar electrònicament a través del web municipal o dipositant el vot en una urna a l'Ajuntament Vell. En cas que una persona voti per ambdós sistemes, es comptabilitzarà només el vot del sistema electrònic.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us explicarem al bloc informatiu del Supermatí. També avui parlem de pesca, ho farem amb el que és el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, és Miquel Mir, que parlarem amb ell sobre quin és l'impacte de la notícia que vam conèixer fa unes setmanes sobre que es demanava una reducció més gradual dels dies de la pesca al Mediterrani. Doncs volem saber com ha acabat i com evoluciona tot plegat i com ho viuen des del sector pesquer de la nostra comarca. I com que és dijous, també parlem de sèries i cinema amb totes les estrenes que ens portarà l'Ignasi Arbat. Però abans de tot això, també és moment de sortir de la nostra comarca per explicar-vos que la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament ha evidenciat les diferències entre Junts i el PSC a Catalunya. El portaveu de Junts, Albert Batet, ha retret a Salvador Illa que el seu govern no té suports i la responsabilitat de la manca de pressupostos. El president de la Generalitat ha defensat que treballa per uns nous comptes, però ha recordat que només disposa de 42 diputats i ha instat els partits de l'oposició a assumir responsabilitats. En paral·lel, el Parlament ha convalidat el decret de pròrroga pressupostària amb el suport dels Comuns i Esquerra, que han justificat el seu vot favorable per evitar el col·lapse de l'administració pública. El govern espanyol i els sindicats han pactat una pujada de 50 euros en el salari mínim interprofessional per al 2025, que arribarà als 1.184 mensuals en 14 pagues. Aquesta pujada del 4,4% és la proposta inicial de l'executiu, tot i que Comissions Obreres i UGT reclamava un augment del 5,8%. La patronal COE, en canvi, s'ha desmarcat de l'acord i proposava un increment menor, en aquest cas del 3%. A més, en el marc de l'acord es crearà una taula de diàleg social per adaptar la directiva dels salaris mínims europea en els pròxims 2 mesos. L'aprovació d'un nou decret social pactat entre Junts i el Partit dels Socialistes inclou la creació d'una línia d'avals per als propietaris d'habitatges de lloguer. La mesura permetrà que el govern cobreixi impagaments de les quotes d'arrendament si es compleixen certes condicions. Les ajudes beneficiaran els contractes signats a partir d'aquest dimecres i seran finançades pel govern central, tot i que la gestió correspondrà a les comunitats autònomes. Encara falta desplegar el reglament d'aquests avals i l'executiu té un termini de 6 mesos per concretar els requisits d'accés. I quan fa 3 mesos dels aguats devastadors al País Valencià, els efectes de la catàstrofe continuen ben presents. La Dana va causar la mort de 224 persones i encara hi ha 3 víctimes desaparegudes. Les inundacions van afectar gairebé un centenar de municipis que encara recuperen. Els veïns continuen queixant-se de la lentitud de l'arribada de les ajudes i de la manca de coordinació entre les administracions. De fet, dels 16.600 milions compromesos pel govern espanyol, només s'ha abonat un 11% i del total destinat del govern valencià un 30%. Mentrestant, el malestar entre la ciutadania creix i, per tant, milers de valencians han sortit als carrers en les darreres setmanes per reclamar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la seva gestió del desastre. I aquest dissabte hi ha convocada una nova manifestació a València, que serà ja la quarta des de la catàstrofe. I fa pocs minuts hem conegut que un avió comercial de la companyia American Airlines, amb 60 passatgers i 4 membres de la tripulació a bord, ha xocat en ple vol la matinada aquest dijous amb un helicòpter militar a Washington, als Estats Units. Com a conseqüència de l'impacte, s'ha produït una explosió i les autoritats no confien trobar supervivents. L'accident ha tingut lloc quan l'avió s'aproximava a l'aeroport Ronald Reagan de la capital nord-americana per aterrar. Després de la col·lisió, les dues aeronaus han caigut al riu Potomac, d'on ja han rescatat almenys 18 cadàvers. A l'helicòpter hi viatjaven 3 militars i es tractava d'un Black Hawk, un model habitual en les forces aèries dels Estats Units, i en el moment del xoc estava fent un vol d'entrenament. Les causes de l'accident s'investiguen, però, segons el president Donald Trump, la tragèdia es podria haver evitat. Aquestes són algunes de les informacions que us expliquem des d'aquí, des del Supermatí, ara que són les 8 i 10 minuts. I ara és moment de tornar cap a la nostra comarca per fer un cop d'ull al temps. Ara fa uns minuts us dèiem que tenim unes temperatures que rondaven uns 10-11 graus a la nostra comarca, i de fet avui s'espera que faci sol durant gran part del dia, però a partir de la tarda i al vespre els núvols aniran a més des del nord, i aquesta pròxima nit no es descarta que pugui ploure arran de mar. La temperatura quedarà una mica més baixa durant el dia i el vent serà fluix en general, però a partir de la tarda entrarà la tramuntana no gaire forta i es mantindrà una mica mar de fons de component sud, i demà, però, esperem que es mantingui el sol i els núvols, i també, però, l'ambient serà fred. Tot plegat, doncs, per la... Això és el que fa, el que tindrem, pel que fa, doncs, la previsió meteorològica del dia d'avui. I ara és moment, també, d'anar a fer el comentari d'opinió. Que ens el porta Xavier Ferrer.
Tenim diverses guerres no resoltes, entre les que destaquen l'Ucrània, el conflicte entre Israel i Palestina per la proximitat i afectació. També incertesa pels canvis tecnològics, amb la intel·ligència artificial al centre, pel que fa a l'adaptació del món laboral i a la societat en general, amb desigualtats en sectors que queden fora del sistema. També el canvi climàtic, la immigració, la demografia, l'economia, el poder dels estats emergents que demanen participar en el nou ordre mundial. I a tot això, la presidència de Trump encara hi aporta més incertesa. Aquest escenari afecta de ple a la Unió Europea, que ha de trobar el seu espai, però que, davant els interessos diferents dels estats membres, li costa arribar a una política consensuada i única, imprescindible per ser un actor eficient i fiable en el món canviant que es divisa. De tots els reptes detallats, destaco els que generen més controvèrsia. D'una banda, l'economia, que perd competitivitat respecte a la Xina i als Estats Units i que necessita aplicar les receptes de Draghi i Leta pel que fa a incrementar la productivitat i l'eficiència, valorades, per cert, amb 800.000 milions d'euros anuals. Per altra banda, la defensa, entesa com a seguretat, repte que ja es va encarar amb l'acord d'arribar al 2% del PIB, Espanya hi dedica l'1,28%, però que recentment Trump ha proposat o exigeix el 5%, i tant Mark Rutte, secretari general de la OTAN, com Kaja Kallas, cap de la diplomàcia europea, o Donald Tusk, primer ministre de Polònia, sembla que els agrada aquesta proposta de Trump i aboguen per incrementar la despesa en defensa. I és que els polítics i la ciutadania d'estats fronterers amb Rússia veu l'amenaça plausible, diferent a la ciutadania del sud d'Europa, la qual veu problemàtica la immigració d'Àfrica, aspecte que no contemplen de la mateixa manera els estats del nord. I aquesta és la complexitat d'Europa. I la Unió Europea ha de decidir si es queda com està o si entoma els reptes en decisions que poden no agradar a la ciutadania. Per mi, la solució és més integració política, més solidaritat i primar l'interès general per sobre del particular.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. I got this traction running through my veins. All I ever do is run away. This chain reaction's all I ever known. Unless someone in and they let me go. Now I found you, what do I do? I'm wide awake and I can't forgive your body. But I want it, I'm
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Seguim en directe al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal per repassar totes les notícies del Baix Empordà. La policia local de Sant Feliu de Guíxols ha decidit plantar-se i reduir la seva jornada a 35 hores i no fer-ne cap d'extraordinària. En un comunicat, el sindicat CIPA-FEPOL assegura que la situació dins del cos és insostenible i critica que la plantilla es troba del tot desemparada. Subratllen que els agents porten més de 7 anys reclamant un sou digne i just i que la plantilla és insuficient i que també la seu de la policia és totalment obsoleta. En aquest cas, expliquen que sense espai, també amb goteres i la climatització en mal estat. Maria Alzina.
El sindicat sosté que en els últims 7 anys l'únic canvi que va aplicar el consistori va ser permetre que els agents ampliessin la seva jornada laboral a canvi d'un complement horari i que passessin de fer 35 a 40 hores setmanals. Aquesta mesura, lluny de ser un increment real de sou, ha estat una fórmula encoberta per forçar més hores de treball, tal com recull el sindicat en un comunicat. El sindicat també critica que hi ha hagut una pèrdua constant d'agents que han marxat a altres cossos policials i que això ha derivat en una plantilla insuficient, sobrecarregada d'interins, sense arma ni formació necessària. A més, subratlla que l'actual comissaria, situada a tocar del monestir, és un edifici obsolet que no compleix els requisits legals mínims. Entre d'altres, el sindicat critica que no hi ha ascensor, que la climatització està en mal estat, que hi ha goteres i manca d'espai. A més, denuncien que els policies no disposen de material de seguretat, com armilles balístiques per agents durant la temporada. Davant d'això, la policia local ha decidit renunciar a cobrar el complement horari, reduir-se la jornada a 35 hores setmanals i no fer-ne cap d'extraordinària. El sindicat alerta que això suposarà que els torns establerts actualment no hi hagi agents disponibles per cobrir serveis extraordinaris com el Carnaval o d'altres que vindran més endavant, com per exemple la Volta Ciclista a Catalunya o el Festival de la Porta Ferrada.
I en aquest sentit, què hi diuen des de l'Ajuntament?
El regidor encarregat de la policia local, Josep Savalls, explicava que la seva voluntat és parlar i que, de fet, el consistori no té constància que s'hagin trencat les negociacions. Exposa que mitjans d'aquest mes, després d'una reunió amb els comandaments policials i els representants del sindicat, se li va fer arribar un document que recollia els diferents greuges i que ara l'Ajuntament està estudiant. El regidor explica que, deixant a banda la negociació del preu de l'hora, la manca de material deriva perquè l'empresa, que va perdre el concurs, va presentar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i que això ha aturat l'adjudicació. Es va fer un contracte menor traient 6.000 euros d'una partida destinada a urbanisme per comprar allò més urgent, però el contracte s'ha embarrancat. Savalls també explica que no és cert que hi hagi fuga de personal al cos perquè hi ha comissions de serveis tant d'arribada com de sortida amb freqüència i, precisament, la setmana passada es va fer un procés selectiu per consolidar places. Per últim, Savalls reconeix que la seu actual de la policia local no reuneix les condicions adequades i que s'està treballant per aixecar una nova comissaria a l'antiga fàbrica Aglotap. Estan en fase d'encàrrec de redacció de projecte i buscant recursos, però l'obra no es pot fer en un any ni en dos, tal com admetia el regidor, que en el mentrestant explica que s'estan fent obres de manteniment perquè l'actual comissaria sigui el més habitable possible.
Un estudi fet a les Illes Medes evidencia l'eficàcia d'una nova tècnica per restaurar boscos de gorgònies. La metodologia, que consisteix en podar branques mortes, ha duplicat la supervivència d'aquests coralls i ha accelerat el seu creixement. Oriol Bernà.
Sí, i la fita encara pren més rellevància si tenim en compte que els boscos de gorgònies, un tipus de corall tou, són claus per a la biodiversitat marina. La investigació, desenvolupada entre el 2019 i el 2022, ha aplicat la poda de branques mortes en més de 1.000 colònies de gorgònia vermella, obtenint resultats molt positius. Les colònies intervingudes han duplicat la seva taxa de supervivència i han crescut fins a 2 vegades i mitja més ràpid que les que no han estat tractades. La metodologia consisteix a eliminar les parts mortes de les colònies, evitant així que siguin colonitzades per algues i altres organismes que podrien ofegar-les. A més, aquesta intervenció redueix el pes extra que acumulen les gorgònies i que podria provocar el seu despreniment de substrat marí. Segons els investigadors, aquest procés permet que la colònia es concentri en regenerar teixit viu en lloc de competir amb altres espècies que ocupen l'espai mort. Les onades de calor marina han provocat la pèrdua d'un 20% del teixit viu de moltes colònies. Això afavoreix que les branques mortes siguin colonitzades per altres organismes, debilitant la seva estructura i dificultant la seva supervivència, explica Eduard Serrano, investigador i coordinador de l'estudi.
I quina relació tenen a veure les gorgònies amb un ecosistema que ara mateix es troba en risc?
Les gorgònies juguen un paper fonamental en la biodiversitat marina. Tal com els arbres en els boscos terrestres estructuren l'hàbitat submarí i proporcionen refugi i zones de cria per a nombroses espècies. No obstant això, aquestes comunitats estan en regressió a causa de diversos factors, entre ells la contaminació, les arts de pesca abandonades i, sobretot, l'increment de la temperatura de l'aigua derivat del canvi climàtic. Cada cop hi ha més onades de calor marina que afecten les poblacions de gorgònies, especialment les de menor profunditat. Això les deixa en una situació crítica, afegeix Gerard Mas, investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. La recerca, publicada a la revista Biological Conservation, ha estat desenvolupada per un equip d'investigadors del CEABCSIC, de l'entitat Biosfera, la Universitat de Les Palmes de Gran Canària i l'Institut de Ciències del Mar. Els experts destaquen que la tècnica és senzilla d'aplicar i no requereix inversions tecnològiques importants, fet que la converteix en una eina útil per a la restauració d'aquests ecosistemes. No obstant això, l'equip d'investigador insisteix que aquestes tècniques de restauració no poden substituir les accions necessàries per reduir les pressions humanes sobre els ecosistemes marins. És una solució efectiva per guanyar temps, però no pot revertir per si sola els efectes del canvi climàtic ni altres amenaces com la destrucció d'hàbitats i l'arribada d'espècies invasores, adverteix Rafael Coma, coautor de l'estudi. Els investigadors fan una crida a adoptar mesures urgents i coordinades per reduir les amenaces sobre aquests boscos submarins i garantir la seva supervivència a llarg termini. Aquesta recerca s'ha dut a terme en el marc del projecte Podagorg, de l'entitat Biosfera, amb finançament de la Fundació Biodiversitat. A més, ha comptat amb el suport econòmic del Museu de la Mediterrània i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, institucions compromeses amb la conservació dels ecosistemes marins del Mediterrani.
El Centre Especial del Treball Tramuntana de Palafrugell està duent a terme una transformació en els seus exteriors per crear un espai verd i multifuncional. En una iniciativa ja començada a la tardor de l'any passat, ara doncs l'objectiu que s'ha marcat és que poder aconseguir un espai que integri espais d'esbarjo, vegetació local i també infraestructures accessibles amb una aposta per la sostenibilitat ambiental i també el benestar del col·lectiu. En aquest sentit, el conseller comarcal del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, Jordi Carol Sabrià, ho ha explicat. El programa Així és la vida.
Sí, serà molt representatiu del que estem fent allà dintre, no? Si mai entreu a la Tramuntana veureu el que hi fem i ara volem una mica portar-ho fora. Fins i tot hi haurà una part del parc que el farem nosaltres, no? La plantació i això. I com us explico, doncs serà un parc en sintonia amb els que tenim al voltant, però també particular, no? Perquè el volem molt adaptat als temps actuals. Per exemple, no vam pensar en cap moment de posar gespa, sinó que de tot espècies adaptades a la sequera, tot i que hi haurà un pou que recollirà les aigües del teulat del centre Tramuntana. També era un espai de vinya molt representatiu de la zona que ens trobem, no?
Les obres d'aquesta millora paisatgística estan enfocades a fer el recinte de l'antiga horta de Cap Amunt, un mas que l'Ajuntament de Palafrugell va adquirir fa uns anys, un espai de més fàcil accés i funcional per la comunitat. L'Ajuntament també ha cedit els terrenys del parc.
Sí, no, sense l'actitud de l'Ajuntament de Palafrugell no estaríem ara parlant amb vosaltres, eh? Aquí hi ha dos actors principals i necessaris, que han sigut l'Ajuntament de Palafrugell perquè ens ha cedit els terrenys i també la Diputació de Girona per la col·laboració que imprescindible per les obres.
El projecte contempla la instal·lació de paviments de materials naturals, com el sauló i elements drenants, així com l'ús de formigó prefabricat per rampes i àrees d'estada. A més, es modificarà l'actual aparcament i eliminaran la seva àrea elevada i també crearan un accés més adequat per als vianants. De fet, aquesta renovació també inclou la plantació de vegetació autòctona adaptada a les condicions locals i amb una baixa demanda d'aigua amb la finalitat de reduir el consum reduir-ne el consum. De fet, una de les novetats més rellevants també és la creació d'una col·lecció de plantes locals destinada a activitats educatives per promoure d'aquesta manera l'aprenentatge sobre la jardineria sostenible i la biodiversitat. I a més, també s'instal·laran zones de lleure dissenyades amb gavions, bancs modulables i taules mòbils, així com un sistema de rec per degoteig que garantirà una gestió més eficient de l'aigua. L'espai renovat no només oferirà un entorn més agradable per tot el col·lectiu del centre Tramuntana, sinó que també servirà com a punt de trobada i benestar per als veïns de Palafrugell. De fet, també a Palafrugell, l'àrea de serveis municipals està a punt d'acabar els treballs de manteniment de les rieres de Brugueres i Cala Vallí. Les tasques han consistit en una desbrossada general de vegetació i l'eliminació de canyes i arbres dins de la llera, i s'han utilitzat tant mitjans mecànics com manuals. Les intervencions desenvolupades en zona rústega s'han fet per garantir la neteja de les lleres i evitar l'acumulació de brutícia i vegetació. D'aquesta manera es posarà a fi als treballs de neteja de rieres en zona urbana que s'han realitzat durant els mesos de desembre i gener. Les accions també han inclòs la neteja de les rieres de la Tortuga, de Vilaseca, de Santa Margarida i del Rec de la Faneia. I l'Ajuntament de Pals ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig del macroparc eòlic marí Mediterrània 1. Segons el text aprovat en el ple municipal, el projecte representa una amenaça per als valors ambientals, econòmics, socials i culturals de l'Empordà. Anna Salvador.
La moció denuncia que la instal·lació afectaria el medi marí, alterant les rutes de cetacis i aus i tindria un fort impacte sobre la pesca tradicional. També considera que el projecte perjudicaria el sector turístic perquè modificaria el paisatge de la Costa Brava Nord i indrets icònics com el Cap de Creus i el Montgrí. A més, la línia elèctrica terrestre prevista podria danyar espais de gran valor patrimonial com els arrossars de Pals i el jaciment ibèric d'Ullastret. Tot i defensar la necessitat d'energies renovables, l'Ajuntament aposta per un model descentralitzat i sostenible. Per això la moció proposa alternatives com potenciar l'energia solar en espais urbanitzats, fomentar les comunitats energètiques locals i minimitzar l'impacte ambiental amb mesures com el soterrament de les línies elèctriques. Amb aquesta decisió, Pals se suma a altres ajuntaments i institucions que han expressat la seva oposició al projecte reclamant una transició energètica que respecti el territori i les activitats tradicionals.
Doncs bé, aquesta és una de les informacions que ens arriben des de Pals, però anem a destacar altres qüestions quan falten 2 minuts per 8:45 del matí. Vivim en una societat dominada pels dispositius mòbils i les xarxes socials. Aquestes són una arma de doble fil que moltes vegades tenen un impacte positiu en la societat, però que també tenen una cara molt fosca. Podem veure vides de luxe que aparenten ser reals, estar de viatge permanentment, outfits diferents cada dia, esdeveniments i festes i que mostra de dificultat o tristesa, un fet que fa inevitable la comparació i que moltes vegades ocasiona una baixa autoestima. Tot i això, però, si decidim allunyar-nos dels dispositius mòbils, a vegades també té conseqüències com l'anomenat síndrome FOMO, que és el nom amb el que es coneix la por que pateixen moltes persones a perdre's esdeveniments importants a causa de la seva absència tecnològica. És un reportatge de la Carla Saló Pujol.
La periodista Chantal Llavina, durant la seva ponència en el Congrés de Benestar Emocional de Girona, va assegurar que a les xarxes socials hi ha riscos però també oportunitats i que aquestes són una arma de doble fil. Segons la periodista especialitzada en benestar emocional, per una banda, les xarxes socials són positives perquè ens connecten a les persones i perquè ens permeten crear comunitats arreu del món, però per altra banda tenen uns efectes negatius en els nostres cervells.
És que jo dic que són una arma de doble fil. Per què una arma de doble fil? Doncs perquè per una banda ens connecten a les persones, ens permeten crear comunitats arreu del món, i aquesta és una part positiva, ens permet també crear moments especials, oportunitats laborals, no? Però també, per l'altra banda, té uns efectes negatius en el nostre cervell. Comparacions constants, no? A les xarxes socials tenim les imatges de vides perfectes que veiem a Instagram, a Facebook, dels nostres amics, no amics coneguts, no? Que poden crear, no? una insatisfacció i una baixa autoestima, i això n'han parlat moltíssim els psicòlegs quan ens han visitat el Revolució 4.0.
No podem oblidar que vivim un moment en què les empreses tecnològiques dominen el món. Així ho assegurava Chantal Llavina, posant exemples com Meta, l'empresa de Mark Zuckerberg, que gestiona les apps WhatsApp, Instagram i Facebook, o Elon Musk, propietari de X, la xarxa social que abans es coneixia com a Twitter. Llavina va afirmar que vivim en un tecnofeudalisme, ja que les 5 webs més importants del món estan en mans de 3 persones. Aquestes són Elon Musk, propietari de Twitter, Mark Zuckerberg, propietari d'Instagram, Facebook i WhatsApp, i Larry Page, propietari de YouTube i Google. Durant el primer congrés de benestar emocional de Girona, el segon que se celebra arreu dels països catalans, es va analitzar el paper que juguen les xarxes socials en la salut mental i com les pantalles de smartphones o tablets poden crear addicció. En els últims anys estan creixent un corrent de pares que no volen donar mòbils als seus fills abans dels 16 anys. Experts com el psicòleg i especialista en addiccions a les noves tecnologies Marc Massip defensa que les criatures menors de 16 anys no tinguin mòbil. Deien al Congrés, no crec que s'hagi de limitar, s'ha de prohibir. A més, Massip és impulsor de Desconnecta, un programa terapèutic que ajuda joves a superar les addiccions a les noves tecnologies a través d'un tractament multidisciplinari. La mateixa postura comparteix el doctor en filosofia i impulsor de la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbil Xavier Casanovas, que assegura que amb les pantalles s'acaba perdent la qualitat en la nostra vida. Casanovas és un dels impulsors de l'associació Adolescència Lliure de Mòbil, que va néixer al barri del Poble Nou de Barcelona per iniciativa d'un grup de pares. De fet, cal recordar que l'edat recomanada per fer servir aplicacions com Instagram, Facebook o WhatsApp és de 16 anys. Tot i això, però, no hi ha cap control parental ni d'edat per accedir a utilitzar les xarxes socials. Per tant, si hi ha criatures que amb 11 o 12 anys tenen accés a un mòbil, en conseqüència també tenen accés a xarxes com Instagram, TikTok o X.
Les addiccions també són un tipus més de trastorn mental. Apareixen quan les persones que les pateixen no saben gestionar les emocions i ho canalitzen tot a través d'una conducta concreta.
Els professionals presenten les addiccions en forma d'iceberg per explicar que l'addicció és només allò que es veu, però que té una part molt fonda que pot arrossegar traumes infantils, solitud, mala gestió d'emocions o fins i tot una baixa autoestima. Actualment, els experts distingeixen dos tipus d'addiccions, les addiccions de substàncies i les addiccions a conductes o comportamentals. D'addiccions comportamentals n'hi ha dos de reconegudes, l'addicció al joc patològic i el trastorn per ús de videojocs. Tot i això, durant el Congrés, Cristina Altarriba, psicòloga especialista en l'àmbit juvenil infantil i de les addiccions, va explicar que els especialistes estan estudiant sis tipus d'addiccions comportamentals més, l'addicció al mòbil i a internet, l'addicció a les relacions sexuals, l'addicció a l'exercici físic, l'addicció a les compres, l'addicció a la feina i l'addicció a estar sentimentalment amb alguna persona. La mateixa Altarriba va assegurar que, entre els joves, l'addicció a substàncies ha perdut pes, però per contra l'addicció a pantalles n'ha guanyat.
Comencem des d'edats ben primerenques, estem parlant ja fins i tot de l'etapa de la infància, on comença a haver-hi aquest abús i comencem a haver-hi aquesta addicció o aquestes conductes que poden ser altament addictives.
Quines edats?
Estem parlant més o menys a partir dels 7-8 anys és quan comencem a veure ja comportaments que interfereixen en la vida diària dels infants, perquè des de ben petits comencem a veure que utilitzen dispositius intel·ligents com mòbils, pantalles, i això el que fa és que porta que tinguin aquestes conductes, sobretot o bé estar connectat a internet, tot el que vindria a ser ús d'internet, i videojocs també. Són les dues addiccions que trobem més entre els joves, molt més enllà de les substàncies, on, com comentaven abans aquest matí, han perdut un pes molt important en aquestes edats, i tot el tema d'addiccions tecnològiques guanyen un pes molt i molt important i que ens trobem al dia a dia.
El president de la DOP d'Empordà, Simon Casanovas, en reconeix que cal modernitzar els regadius per assegurar el futur de l'oli a l'Empordà. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat les diverses exigències que fan des del sector de l'oli a Catalunya, Maria Alsina.
Segons explica, les infraestructures actuals són antigues i poc eficients, especialment en zones com les comarques de l'Empordà, on les oliveres creixen en terrenys marginals i en forts pendents, dificultant la renovació.
A més, l'immensa majoria dels olivars del nostre municipi d'origen són olivars centenaris de la veritat Argudell, doncs, que encara dificulta més el fet de poder modernitzar. És una inversió molt gran, a més són finques petites, perquè l'olivera tampoc és el principal conreu de gaires famílies. És sempre sigut un conreu secundari d'ajuda a l'economia familiar o per autoconsum.
A més de la modernització del rec, el sector també reclama altres mesures per fer viable el futur de l'oli a Catalunya. Entre les propostes destaca la necessitat de modificar la legislació perquè es pugui etiquetar l'oli com a producte saludable seguint el model d'altres aliments reconeguts per les seves propietats nutricionals. A més, Casanovas considera fonamental impulsar programes d'educació alimentària a les escoles per fomentar el consum d'oli dins la dieta mediterrània. Casanovas recorda que els últims 3 anys han estat especialment complicats per la manca de pluges i que les ajudes econòmiques concedides pel govern han estat un alleujament temporal però que no solucionen el problema de fons. Per això defensa que calen inversions estructurals en regadius per garantir una producció estable i evitar la desaparició d'explotacions.
I també us hem d'explicar que la presidenta de SOS Costa Brava, Irene Gisbert, admet que la llei del Conservatori del Litoral ha avançat, però ho ha fet de manera molt lenta. Ho ha explicat en aquest programa, on també ha recordat que, de moment, l'avantprojecte de llei que hauria de regular el Conservatori no contempla els recursos necessaris per fer-lo efectiu, un fet que preocupa l'entitat.
Per això, SOS Costa Brava reclama que el 50% de la taxa turística recaptada a la costa es destini directament al Conservatori, cosa que garantiria uns 15 milions d'euros anuals per comprar terrenys.
Perquè si fas una llei i no la dotes econòmicament, per més que estigui sobre el paper, no avançarem. I SOS Costa Brava el que demana és que es doti del 50% dels ingressos de la taxa turística recaptats a les demarcacions, comarques i municipis del litoral que siguin directament per finançar el Conservatori. Pensem que això seria perfecte perquè ens permetrà tenir diners i parlem d'uns 15 milions anuals que aniran directament a comprar territori, a comprar terreny.
A més, l'entitat exigeix que l'àrea d'actuació del Conservatori s'ampliï fins als 3 quilòmetres des de la línia del mar. Actualment, l'avantprojecte només preveu protegir un quilòmetre, una xifra insuficient per evitar construccions en zones vulnerables. També insisteixen en la necessitat d'un comitè científic que assessori a la presa de decisions i també una estructura de governança àgil i eficaç. SOS Costa Brava torna a celebrar aquest divendres 31 de gener a l'Auditori Josep Irla de Girona una nova jornada del Conservatori del Litoral. La jornada comptarà amb la participació de diversos experts com advocats especialitzats en protecció ambiental, membres del Conservatori del Litoral francès i periodistes que han documentat els problemes urbanístics de la costa. També hi haurà una taula rodona amb els diputats del Parlament de Catalunya per debatre sobre l'estat del projecte i la necessitat d'accelerar-ne l'aprovació.
L'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa el programa Palamós Millora, una iniciativa dins del projecte de treball als barris destinada a impulsar l'ocupació i la formació laboral al municipi. El programa inclou una oferta de cursos gratuïts adreçats a persones a l'atur o en recerca de millora professional, així com un dispositiu d'inserció sociolaboral que atén 150 persones. Anna.
El primer curs programat és d'atenció al públic en francès, una formació de 128 hores que començarà el 10 de febrer. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al dia 7 de febrer al Servei d'Ocupació de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. L'oferta formativa continuarà al març amb el curs d'auxiliar de ports i lloguer d'embarcacions, seguit a l'abril per la formació de guia de busseig i snorkel. Després, al maig, es farà el curs de neteja professional en el sector sociosanitari. Tots els cursos inclouen una part teòrica i pràctiques també en empresa. A més de la formació, el programa Palamós Millora ofereix orientació professional, formació en noves tecnologies, una borsa de treball i un espai de recerca d'ocupació.
La votació popular per escollir el bisbalenc o la bisbalenca de l'any 2024 ja està oberta. Fins aquest 8 de febrer, les persones empadronades a la Bisbal, majors de 16 anys, podran participar-hi votant un dels 7 finalistes proposats per la ciutadania. Carla.
Es pot votar electrònicament a través del web municipal o dipositant el vot en un urna a l'Ajuntament Vell. En cas que una persona voti per ambdós sistemes, es comptabilitzarà només el vot electrònic. Els 7 finalistes són Anna Pasqual, fotògrafa que documenta la vida del municipi, Joan Ferrer, vinculat al creixement del Bisbal al bàsquet, Cefa Ponsatí, impulsora de l'educació cinematogràfica, Enric Bossa Coma, jove contrabaixista de l'Orquestra Simfònica del Liceu, Carme Maria Marugan, responsable de la difusió històrica des de l'Arxiu Comarcal, i Carme Salomó, implicada en la cavalcada de Reis i el Carnaval. El bisbalenc-bisbalenca de l'any és un reconeixement honorífic sense dotació econòmica que es concedeix per votació popular des de l'any 2019. L'Ajuntament lliura un guardó de ceràmica fet per un artesà local que enguany anirà a càrrec de Limón Studio i un diploma commemoratiu. Els resultats es faran públics durant la sessió plenària de febrer. La persona premiada quedarà inscrita al llibre del registre del bisbalenc de l'any i rebrà el guardó en un acte públic aquest any. A més, participarà en dues activitats institucionals al llarg del 2025.
Doncs bé, moltes gràcies. Aquestes són les notícies que us hem explicat avui al Supermatí. Són les 8 i pràcticament 40 minuts.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
A Exacte, és moment de conèixer quines seran les estrenes que tindrem aquesta setmana, tota l'actualitat cinematogràfica, amb l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, una setmana interessant, eh? Tenim moltes coses i déu-n'hi-do. Bones.
Sí? Bones? Perquè la setmana passada em vas fer algunes recomanacions que em deies, ostres, aquesta no acaba de convèncer, però veig que aquesta setmana canvia.
Sí, sí, aquesta setmana és una bona setmana.
Doncs bé, sobre què començarem parlant?
Doncs va, avui fem al revés, no comencem per cinema, comencem per plataformes i portem una sèrie que és Dexter, Pecado Original.
Es realmente como dicen. Tu vida pasa ante tus ojos. En el principio hubo sangre. Y el código que aprendí de mi padre. El código es para procurar que seas diferente de la gente que matas. Es simple, matar a los malos que escapan de la justicia. Y no ser atrapado. Si alguien sabe de ansias acuciantes, soy yo. Confía en mí, no pierdas el rumbo y te irá bien.
Bé, amb aquest tràiler ja ens podem fer una mica d'idea sobre què tractarà aquesta sèrie.
Exacte, bé, això és... està tornant Dexter, això ho hem d'avisar. Recordem que Dexter és una sèrie que va començar durant el boom de les sèries des del moment de l'os, no? Mitjans dels anys 2000, etc. I el 2006 arriba Dexter basada en unes novel·les molt conegudes. I què és Dexter? Doncs és la història d'un assassí en sèrie o d'un nen o adolescent que comença a tenir aquesta pulsió de matar, però que el seu pare és policia. I el seu pare l'educa a deixar anar aquesta pulsió focalitzant-se en gent que mereix morir, no? Aleshores, dius, bueno, aquest que és un assassí que se'ns ha escapat de la justícia i tal, tu, Dexter, t'ensenyo un codi, t'ensenyo una manera perquè no t'atrapin i d'aquesta manera pots deixar anar aquesta pulsió sense matar persones innocents. I aquesta sèrie, en aquest cas, ens explica l'origen de Dexter. És a dir, Dexter ha tornat de diverses maneres perquè fa uns anys vam tenir un New Blood, que era Dexter uns anys després. Aquest any, a l'estiu, tindrem Dexter Resurrection, que continua les històries d'en Dexter. I ara, abans, tenim aquesta prequela, aquest pecat original, Original Sin, que ens presenta l'origen del personatge, com el pare li ensenya el codi, com comet els primers assassinats, com entra a la comissaria de policia, com coneix els personatges que ens són familiars de la sèrie del 2006. Doncs tot això ens ho explica amb un nou repartiment, perquè, clar, en aquest cas els personatges són 10 anys més joves que la sèrie de Dexter del 2006, per tant, està ambientada 10 anys abans. Ens anem al 1996, amb música dels anys 90... Tornem a Miami i el repartiment és d'autèntic luxe. És a dir, a banda de Patrick Gibson, que és l'actor que fa de Dexter jove, que ho fa molt bé, per cert, tenim a veterans com Kristen Slater, Patrick Dempsey, Sarah Michelle Gellar, és un repartiment brutal. I els actors joves que han aconseguit fitxar per interpretar els veterans, o els veterans de la sèrie, s'assemblen moltíssim. Hi ha alguns que realment són carismàtics només per l'aspecte físic. I la pel·li està molt bé. Vull dir, la sèrie són 10 capítols. Això s'estrena a Sky Showtime demà mateix, divendres. Dia... Ah, no, o avui, perdona. Mira, avui mateix avui. Ja la teniu. Dia 30, sí. Doncs tindrem 3 capítols ja disponibles. I a partir d'aquí, un cada setmana. I la veritat és que jo n'he pogut veure ja uns quants i val molt la pena perquè, a banda del cas de la setmana, hi ha un cas que ocupa tota la temporada d'un assassí que segresta nens i etc. No? I no explico res més. M'ha sorprès molt positivament aquesta sèrie i em té molt enganxat, la veritat, ara mateix.
Tu és molt bé, i això, el fet d'haver de buscar tot un càsting nou, és a dir, buscar tots uns actors i actrius que s'assemblin als que la gent, els fans d'aquesta sèrie, ja havien vist anys enrere, però que ara està ambientada, doncs això, com deies, en abans, no?, als anys 90.
Hosti, aquí tenim a Kristen Slater, que fa de pare, el veiem a l'actualitat, i també amb flashbacks de quan va adoptar Dexter quan era petit, que tots sabem el que va passar, perquè ja hem vist les altres temporades, però t'ho van explicant més detalladament en aquesta sèrie.
Doncs bé, això, Sky Showtime, per tant, ja dia d'avui podrem doncs gaudir d'aquests 3 primers capítols, no deies?
Correcte, sí, els 3 primers, i a partir d'aquí fins al 10è, un per setmana.
Perfecte. Quina altra proposta ens portes?
Doncs una altra en animació que ha arribat a Disney Plus va arribar ahir, que és Tu amigo y vecino Spider-Man.
Peter, vas a llegar tarde.
Oh, ya estoy arriba, May. Estoy bien.
Pity siempre ha sido algo torpe.
Ya me conoces, el torpe Pity Parky. O sea, Parky.
¡Socorro!
Señor Campbell, resulta que antes me he dejado una cosa en el baño. ¡Nos vemos!
Parker se abre.
Con sentido arácnido, un vecino tal como yo.
¡Sí, yo! ¡Que alguien me ayude!
Per tant, una nova història de l'Spider-Man, no?
Correcte, sí. En aquest cas es tracta d'una sèrie d'animació que està, o sigui, pertany a Disney. No és que Sony faci coses, perquè Sony ha de fer coses d'Spider-Man, però dintre del context cinematogràfic. En televisió continua ostentant els drets Marvel i en aquest cas ha fet aquesta sèrie de televisió sobre l'origen del personatge, un altre origen, però també ha canviat coses, és un origen diferent, torna a passar al barri de Queens, és un barri més divers. Destaca un tipus d'animació que és molt retro, és a dir, no té res a veure amb l'animació, per exemple, que hem vist en les pel·lícules de Spider-Verse, que és molt moderna, molt espectacular. Aquesta és més tosca, si li podem dir d'alguna manera.
Sembla com un còmic, no?
Exacte, sí, és retro també, perquè és una mica una línia clara i tal, i tota la sèrie funciona a través de vinyetes, és a dir, fa servir molt el llenguatge del còmic, com quadres, etc, per narrar també la història. I és divertida, vull dir, jo he estat penjant els dos primers capítols, jo només he pogut veure el primer, i està molt bé, és a dir, capta aquesta cosa de... Clar, el còmic, els orígens en els anys 60 era una altra cosa. Però de drama d'institut, entre cometes, lo de drama, no? Dels estudis, d'aquestes coses, amb aquesta doble vida que ha de mantenir com a Spider-Man.
Molt bé.
Pren coses una mica de les diferents versions de pel·lícules i de coses que hem vist del personatge. És a dir, identificareu, això ho he dit aquí, això d'allà, això de no, això s'ho ha inventat. Vull dir que hi ha una mica de tot i no és dintre de l'univers Marvel, és a dir, és una sèrie de Marvel Studios, Marvel Television, Marvel Animation, però podeu veure-la de manera independent.
Perfecte, doncs bé, també una altra recomanació, aquesta Disney+. Em sembla que hem d'anar cap als cines, no?
Doncs sí, ara anem directament al cinema i parlem de Septiembre 5.
Uno, pínchala uno. Dale.
Buenos días, soy Jim McKay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental.
¿Cómo va a ser el día?
Empezamos con voleibol, luego boxeo.
Vale, es América contra Cuba.
¿Quieres meter la política?
No se trata de política, sino de emociones.
Y entramos fuera. Buen trabajo, chicos.
¿Oís eso?
¿Eso han sido disparos?
¿Cuál es la situación?
La policía informa de que unos terroristas armados han atacado a los atletas israelíes.
Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica.
Un fragment del tràiler, doncs, que ja anem sentint alguns dels detalls sobre aquesta pel·lícula.
Sí, això està basat en fets reals, i que de fet es va fer una pel·lícula no fa gaires anys, que també ens explicava aquesta història, que era Múnich, de Steven Spielberg, i en aquest cas doncs, ens tornen a explicar aquesta història d'aquest segrest que va passar als Jocs Olímpics de Múnich de l'any 1972, però des del punt de vista dels periodistes. És a dir, aquí havíem un grup de periodistes, de la cadena ABC concretament, que estan cobrint els jocs, els esports, el futbol... Bé, bueno, el futbol, vull dir, totes les disciplines esportives dels Jocs Olímpics. I de cop i volta, quan es produeix aquest segrest a uns atletes israelis, aquests periodistes que estan acostumats a cobrir esports, de cop i volta es troben que han de cobrir un segrest. I a partir d'aquí la pel·lícula doncs, es va desenvolupant, ja t'he dit, sobretot molt des del punt de vista periodístic, afrontant la crisi, etc. És una pel·lícula alemanya. Molts pensàvem que seria nominada millor pel·lícula estrangera per Alemanya en els Oscars, però malauradament no ha estat així. I bé, és igual, doncs la tenim al cinema i la podem gaudir igual de bé que ara que no hagués estat nominada, vull dir,
encara que hagués estat nominada, no?, en aquesta categoria.
Deies que està basada en fets reals, però la història dels periodistes també, o és una història ficcionada a partir dels fets reals del segrest?
Sí, s'entén que és una història ficcionada, és a dir, la part, diguéssim, d'ells, doncs això s'ho inventen una mica, però el que és la part professional de cobrir la història, etc, etc, això sí, és una pel·lícula alemanya, en aquest cas no és com la de Steven Spielberg, doncs, que era produïda per als Estats Units, tot i que trobem actors una mica de tot arreu, eh? Tenim Peter Sarsgaard, Joe Magaro, Ben Chaplin, bé, tenim un repartiment en aquest sentit bastant internacional.
Doncs bé, una de les propostes que tindrem als cinemes, i quina tindrem més?
Tindrem una altra, que aquesta sí que té nominació de l'Oscar sota el braç, que és una pel·lícula d'animació australiana, que és Memòries d'un caracol.
Papá decía que la infancia era como estar borracho. Todo el mundo recuerda lo que hiciste, menos tú.
Muy bueno, papá.
Me acuerdo de todo. Desde el principio. Nuestra casa. Felicidad. Tristeza. Permanentes.
¡Bonito peinado!
¡Capullo!
Amor a primera vista. Y pérdida.
Aquí veiem una animació molt diferent a la de l'Spiderman.
Exacte, sí. Això és animació stop motion. És animació, a més, per adults. Els personatges són figures així de ninos, que es mouen amb stop motion, no són molt agradables a la vista, és a dir, són molt lletjos. No ens hem d'enganyar, la veritat és aquesta. I la pel·lícula està molt bé, però és depriment. És depriment a top. És a dir, a veure, és animació per adults, eh? Això, diguem-ho clar, d'entrada, no aneu amb la mainada, val? Encara que veieu que sigui animació, no hi porteu la mainada, perquè sortiran fatal d'aquesta pel·lícula. És a dir, és que és una història tristíssima que succeeix a Austràlia als anys 70. És la història d'una família, però que no li passen de... O sigui, una desgràcia darrere l'altra, però darrere l'altra i darrere l'altra. I quan penses que ja no poden passar-li més desgràcies, continua
una
la
altra.
Cosa. Una altra. I això és el punt de vista d'una... Bueno, comença amb el naixement d'aquests germans bessons, un nen i una nena, i que viuen amb els seus pares. La seva mare mor, es queden amb el pare... El pare, doncs, és un alcohòlic, etcètera, etcètera, i el pare acaba morint. Es acaben orfes també, i aleshores acaben separats en famílies diferents. I a partir d'aquí, doncs, anem resseguint la vida dels dos personatges, de la nena, sobretot, que és aficionada als cargols, no? Veureu que doncs, té cargols mascotes, es disfraça com un cargol, bueno, aquestes coses, i el nen, que té molt més mala sort i va parar amb una família que el maltracta de diferents maneres. Aleshores, bueno, és una pel·lícula que intenta posar-li humor negre, bàsicament diria jo, però és una pel·lícula depriment a tope.
Això, que a vegades quan veiem pel·lícules d'animació sembla que són infantils, aquí ho deixem clar que no és el cas.
No, és una pel·lícula molt cruel, és a dir, crees uns personatges per fer-los passar les pitjors coses que els puguin passar a unes persones, però per altra banda t'emociona, no? És a dir, t'arriba al cor, sents tristesa, pena, vull dir, és de tot, no?, els sentiments que provoca aquesta pel·lícula.
Doncs bé, una pel·lícula d'animació, Memòries d'un caracol, però també ens portes una altra recomanació avui.
Una altra que és A Different Man.
Hola, tio. Te conozco. ¿Cómo te llamas?
Edward.
¿Trabajas en Facebook?
No, pero de esto me pasa a menudo.
Ah, hola, vecino. La gente puede ser muy cruel.
Toda la infelicidad en esta vida llega por no aceptarla tal y como viene. ¿Sabes quién me enseñó eso? Lady Gaga.
Este fármaco tiene potencial. Las implicaciones serían impactantes para ti.
La cara se me está cayendo a trozos.
A usted le parecerán trozos.
Pero tal vez la recompensa merezca el riesgo.
¿Sobre qué trata esta película?
A veure, això és una pel·lícula independent nord-americana, està produïda per aquest estudi que és A24 i està protagonitzada per Sebastian Stan i Renata Reins. Bé, Sebastian Stan, que a més de les pel·lícules de Marvel que fa de Winter Soldier, la Renata Reisben és la protagonista de la pel·lícula aquella noruega, La peor persona del mundo. Bé, en tot cas, és la història d'un home que té la cara com deformada, val? Físicament resulta desagradable a la societat, aleshores ell vol ser actor, li agrada actuar, però amb aquesta cara que té és que, clar, no el volen enlloc, no es pot guanyar la vida, els quatre papers que té són molt limitats, i a més s'enamora de la veïna que acaba de mudar-se al cantó de casa seva. Aleshores, el que fa és sotmetre's a un tractament que li diuen que funcionarà, que li deixarà, doncs, la cara, li curarà aquest aspecte i que tindrà una cara perfecta, no? I veurem, doncs, que realment és així, que el tio, doncs, es converteix en un home molt atractiu. Aleshores, ell es pensa que a partir d'aquí les coses li han d'anar millor, però no serà justament el cas. Encara que canviï d'aspecte, en el fons continua sent la mateixa persona que era. No? És d'aquestes pel·lícules, és un missatge que fa com ets, no és el teu aspecte físic, sinó com ets a l'interior. No? Bueno, és aquest missatge que intenta donar la pel·li.
Molt bé, per tant, doncs, això també, doncs, té aquest missatge i que, per tant, al final també potser ens farà reflexionar tots, no?, quan acabes de veure la pel·lícula.
Sí, sí, a mi em va avorrir una mica, també ho he de dir, perquè venia molt, aquesta ens la vam passar a Sitges, venia molt avalada per la crítica, no sé què, no sé quantos, i d'Amèrica i tot això, i al final, pues, una mica, bueno, sí que és veritat que té molt fans, la pel·li, però a mi no em va acabar de convèncer de tot, i en els Oscars, que pensava que aconseguirien alguna nominació, s'ha quedat amb un parell de nominacions tècniques i fins i tot Sebastian Stan, que sí que està nominat a l'Oscar, no ho està per aquesta pel·lícula, sinó que ho està per The Pendries, que és la pel·lícula que interpreta Donald Trump.
Doncs bé, aquestes són les recomanacions que ens has portat aquesta setmana, tant al cinema com a les sèries, a les diferents plataformes. Si us sembla, doncs ho podem deixar aquí, o no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, ja està, la setmana que ve hi tornarem, ja està. Aquesta setmana ho deixem aquí.
Perfecte, doncs, Ignasi Arbat, que tinguis una molt bona setmana. A reveure.
Una abraçada, adeu.
I nosaltres anem ja tancant el Supermatí, ara que falten 3 minuts per les 9. Moment de fer el cop d'ull alguns dels titulars que us hem explicat avui. Us hem destacat que la policia local de Sant Feliu de Guíxols ha decidit plantar-se i reduir la seva jornada a 35 hores i no fer-ne cap d'extraordinària, Maria Alzina.
En un comunicat, el sindicat assegura que la situació dins el cos és insostenible i critica que la plantilla es troba del tot desemparada. Subratllen que els agents porten més de 7 anys reclamant un sou digne i just, que la plantilla és insuficient i que la seu de la policia és totalment obsoleta, sense prou espai, amb goteres i la climatització en mal estat. L'Ajuntament, per la seva banda, sosté que continuarà negociant amb els representants sindicals, que treballa per solucionar els greuges i tirar endavant també la nova comissaria a l'antiga Aglota.
Un estudi fet a les Illes Medes evidencia l'eficàcia d'una nova tècnica per restaurar boscos de gorgònies, Oriol Bernà.
La metodologia, que consisteix en podar branques mortes, ha duplicat la supervivència d'aquests coralls i ha accelerat el seu creixement. La gorgònia és un tipus de corall tou clau per a la biodiversitat marina. La investigació, desenvolupada entre el 2019 i el 2022, ha aplicat la poda de branques mortes amb més de 1.000 colònies de gorgònia vermella, obtenint resultats molt positius.
I l'Ajuntament de Pals ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig al macroparc eòlic Mediterrània 1. Anna Salvador.
La moció denuncia que la instal·lació afectaria el medi marí, alterant les rutes de cetacis i aus, i tindria un fort impacte sobre la pesca tradicional. També considera que el projecte perjudicaria el sector turístic perquè modificaria el paisatge de la Costa Brava.
Doncs bé, aquestes són algunes de les notícies que us hem explicat avui al programa, tot plegat, doncs, en un matí en què les temperatures han canviat poc respecte a fa una hora. Palafrugell, 9,9 graus, a Palamós, 10,4, a l'Estartit, 10,6, a Torroella, 9,4, i pel que fa a Begur, hi ha 12 graus de temperatura, tot plegat en un dia en què s'espera que el sol faci acte de presència bona part del dia, però a partir de la tarda i vespre els núvols aniran arribant de nord i, per tant, aquesta pròxima nit no es descarta que pugui ploure arran de mar. La temperatura avui quedarà una mica més baixa durant el dia, el vent serà fluix en general, però també, doncs, pel que fa al mar, continuarà una mar de fons de component sud i demà s'espera que es mantingui el sol i els núvols i l'ambient fred. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Més supermatí demà a les 8. Que vagi molt bé.